Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9 i 8 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de la cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui programa 161, 21è de la cinquena temporada del Nitrat i anèssim d'aquest 2018 que a nosaltres personalment ens està començant a semblar massa igual que el 2017.
Exacte, avui serem a l'estudi amb tots vosaltres i qui s'apunti fins les 10 d'aquesta nit d'hivern moderat amb tot l'equip de la consorci habitual de la parròquia i amb una entrevista de luxe, si tot va bé, amb la gent de la cobla contemporània.
Si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust o no, sobre el que us vingui amb bona gana, ja sabeu que tot s'hi val, teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Que són el nostre Twitter, on ens trobareu com @radionitrat, al nostre Facebook i també al telèfon del directe, al 93-75-15-87 i 93-75-15-88.
De totes les propostes que ens feu arribar, farem un sorteig d'un llibre del Celler de Llibres, la millor llibreria que promociona aquest programa, que més després hem de donar notícies, Marc, certament?
Correcte, avui tenim un anunci de part de la gent del Celler dels Llibres.
El donarem més tard.
El donarem a Quina Bèstia, que és la secció que patrocinen.
Perfecte. Doncs amb tot això farem un repàs de l'actualitat i l'agenda que se'ns tira a sobre. Som-hi!
Què és notícia?
I comencem parlant d'aquest ple d'entitats a l'aplec de Sant Medir.
Com cada any, però aquesta vegada és més especialment degut a que caien cada setmana, Sant Medir s'ha omplert de l'activitat de les entitats de cultura popular i tradicional més enllà de tots els veïns de Sant Cugat i tots els veïns dels barris de Gràcia, Sants i Sarrià, que s'hi han aplegat aquest 3 de març, aquest dissabte que hi ha hagut ja, que ha sigut molt maco, va fer un dia escandalosament bo. Va faltar-hi cervesa, però per la resta va ser una gran jornada on s'hi va poder escoltar la Copa Contemporània, de nou, els banderers de la Unió Ciclista Sant Cugat van poder pujar tots sencers fins allà dalt, eren els únics ciclistes permesos en tota la via, a més hi van actuar els caparrots, els bastoners, els geganters, i també va haver-hi una actuació sobtada també per primer cop del Boc de Sant Cugat. No sé si, no tinc notícia que l'any passat hi pugés ja, a Sant Medir el Boc.
Parlo de memòria, però diria que sí que va pujar.
Ja sabeu que el rigor no és una de les meves virtuts.
Però aquest any és important recalcar que va marcar el Pi d'en Jandri. Vull dir, és una bèstia i, òbviament, no podem esperar que guardi educació o reverència per cap dels...
Jo, francament...
de les icones de Sant Cugat.
He vist unes imatges molt boniques del Boc fent una carrera esplendorosa.
Sí, això també va ser bastant impactant.
Bastant impactant, veure el Boc com corria.
La colla de bèsties, mai millor dit, que porten la bèstia dels Diables, sí, de Sant Cugat.
Que tenen un nom, ara.
Sí.
Sí, 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 sí que el tenen, sí que el tenen.
Però sempre l'han tingut.
No, des de fa un any o una cosa així van...
Sí, no?
Això, sisplau.
Els Bucarons.
Sí, els Bucarons.
Però ja n'havíem parlat aquí, eh?
Sí, sí, n'havíem parlat, però no des de l'inici.
Crec que s'ha de remarcar que tenen el mateix nom que l'afició d'Ultres del Màlaga.
Bueno, això ja és un altre tema. Això ja és un altre tema.
Perquè no són el peix, com si diguéssim, eh? Són bé de la bèstia, això. Boc Bucarons.
El cas és que sí, efectivament, van decidir que baixaven corrents amb la bèstia des de Sant Medir.
Va ser genial.
I van marcar una fita que és un rècord, que esperem batre l'any vinent, em sembla que és 1 hora 10 minuts, des de Sant Medir fins al local. No fins a arribar al final del camí, no. Fins al local, 1 hora 10. Poca broma.
Era el Boc esprintant. Era molt divertit veure-ho.
De tot això, destacar... No vull fer comentaris d'això. Que per primer cop l'Escola de Música Tradicional va poder fer la part de música d'entitats que no tenen grup propi de músics, com són els bastoners i els caparrots.
Sí.
I a més, que es va fer per primer cop un ball a plaça amb el grup Llimoneta, que va ser tot un èxit de participació. s'ha de dir que va anar molt bé aquesta part del ball, que al principi hi havia poca gent, que molta gent mirant, poca gent ballant, i després molta gent ballant.
S'hi van afegint, no?
Com a precedent, va quedar bastant bé. Ampliarem el que va passar aquest setmai, sobretot amb la Copla Contemporània, a la Botifarra, que hi tenim una entrevista preparada, però interessant.
Molt bé.
I res, paral·lelament a tot això, la societat gutural La Ira va presentar-se als cugatencs.
I vam ser-hi presents, i vam poder posar el nostre granet de sorra per fer que aquesta nova identitat cultural tingués el seu espai propi dins la festa, reivindicant la lletra més punyent amb la música més coneguda. Al voltant de 6 persones es van donar cita a... cap allà a les 11 del matí, al Pi d'en Xandri, on hi passà l'alcaldessa de la ciutat de forma coincident. Aviat podrem donar informació més detallada de què van dir les cançons, però ja us podem avançar que, de fet, van causar l'impacte que requerien, vaja.
Quim, em sap molt de greu no haver pogut venir, perquè realment em moria de ganes de veure aquest espectacle. El nostre oient es mereix que diguem...
Exacte, sí, sí, és un gran oient i un gran entrevistat, perquè l'altre dia ens va fer una gran... M'està patant algun micròfon? No sé si sóc jo o si què és. Em sento a ratos. Jo soc, no. Bueno, dec ser jo.
Sí.
Mis coses. Detalls d'aquesta presentació van ser que justament en el moment que es cantava una cançó dedicada als tres pavellons que han sortit als papers del 3% d'aquest nou cas, que ja ha tingut una sentència ferma, condemnant a Convergència, en aquell moment passava l'alcaldessa de Sant Cugat per aquí.
Bonic.
Allà al costat.
Coincidència.
Va ser una coincidència, a més que justament quan sortien les paraules d'alcaldessa.
Està bé. Bé.
Es van passar a Sant Madí, bàsicament. Primer cop que participen a Ciència Sònica i es van passar a Sant Madí. Molt bé. I som-hi, va, l'última notícia, i és que els gausacs engeguen la seva temporada en 3 castells de 7.
Aquest diumenge a la Vila de Gràcia s'hi ha celebrat la trobada de colles de Sant Madí, que ha servit per aplegar, com ja és tradició, els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sants amb els castellers de Sant Cugat, amb la presència de la renovada colla dels castellers de Sarrià. Els de la camisa verda hi han dut el 5 de 7, el 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7, a més d'un pilar de 5 i dos pilars de 4 que han dedicat als presos polítics.
I des de la Comissió de Carnaval estan recollint opinions, valoracions, crítiques del Carnaval 2018 per poder millorar.
Podeu entrar a la web les 3Ws, carnavalsantcugat.cat, i respondre quins són els actes que més us han agradat o que bé, o bé... No n'hi ha per tant, no? Bueno, això del no n'hi ha per tant, què vols que et digui? Sempre n'hi ha per tant, no?
Bé, ha sigut... Això era el que volia la Comissió de Carnaval que digués.
Val, d'acord, doncs o bé no n'hi ha per tant, o jo hagués fet millor, o ja veuràs, fes, va, passa, deixa'm a mi que ja veuràs com l'any que ve serà brutal, etcètera, etcètera.
És això el que volen que ens diguin a la Comissió de Carnaval. De moment nosaltres seguirem cap a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Aquest cap de setmana, actes destacats, no en tenim cap.
Ah, està bé, a part no sé, de Sant Madí, poca
no
sé, cosa més, eh?
No, he mirat el calendari o tinc un problema i no em sortia res, perquè pot ser, però no. Després, al final, si algun dels nostres oïdors
sí,
ens ho fa saber...
Potser ens deixem alguna cosa per camí.
Farem algun detall. Hi ha la calçotada de Castellers, més enllà d'això, el dia abans hi ha la calçotada del Temerari, és a dir, que aquest de setmana podeu triar dues calçotades el mateix cap de setmana.
Està bé.
Us sortiran les coses per les orelles, digue'm.
Però la de Castellers es farà?
Esperem perquè que no.
Amenaça pluja, llavors, clar.
Quan?
No, és que cal comentar l'anècdota.
Hi va haver un pique molt divertit, perquè teòricament els castellers havien de fer una calçotada en una data, coincidia el mateix dia que els diables també havien de fer la seva, i hi havia amenaça de pluja. Diables no va decidir ser massa conservador i va dir, bueno, doncs ja ens ho muntarem.
Diables són diables.
En defensa dels castellers també diré que eren com 200 i pico persones i aconseguir un pla B per això no és tan senzill. I llavors, davant de l'amenaça de pluja, van decidir anul·lar-la. Però va fer un sol molt radiant i els diables, doncs, en un moment donat van fer amb el Twitter allò, la foto de la calçotada, dient, nosaltres ens estem passant tet amb la calçotada. Castellers, com va la vostra? I Castellers, amb gran sentit de l'humor, va respondre un no, per nosaltres està plovent i no sortim de casa. Punt de
molt bona.
Va ser molt bé, això.
Digue, la van entomar molt bé, diables, el dia que la caguem nosaltres, sapigueu que ens tocarà el rebre, segur.
Això segur. Segur, segur.
De moment esperem que no passi això. Sí que tenim dos actes, disculpeu que no ho hem dit bé abans, no ho he dit bé jo, bàsicament. Hi ha la trobada de la dona Trabucaire al Masnou aquest diumenge al matí, on hi aniran... De fet, l'any passat ja vam tenir aquí al telèfon la representant dels Trabucaires de Sant Cugat, a Mercedes, que ens va fer un gran discurs. Un
sí,
gran
senyor.
Discurs.
Sí, senyor.
De reivindicant la dona
Trabucaire. La dona Trabucaire, sí.
I a més també el grup Mediterrània al matí també té una actuació a Terrassa, suposem que és amb el cos de dansa, perquè la setmana que ve tenen actuació amb els petits, és a dir, que suposo que s'alternaran. Més detalls d'això, en donarem notícies la setmana que ve, preguntarem a mi com ha anat això.
Molt bé.
Seguim amb l'agenda habitual, que us recordem...
Que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podeu demanar tota la informació.
I sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabeu segur.
Que l'entitat sardanista us espera el curt de sardanes que fan cada dilluns al vestíbul de l'Auditori a partir de les 8 del vespre. L'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrània assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres. A la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre. Els castellers assagen dimarts i divendres a partir de les 8 a la Canigó. I si voleu formar part de la família dels Diables, podreu trobar-los a diablesancugat.cat.
També informar-vos que els dimecres hi ha el curs de Ball de Bot a l'Ateneu, que també és una cosa que se n'ha de fer ressò, i que els gegants els podeu veure al claustre del monestir i preguntar per allà on són els geganters. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos, quan estigui arreglada, la web de la coordinadora tradicionalsantcugat.cat.
Sí, perquè té alguns problemes. Sí.
Ara mateix hi sortia una pantalla d'una pàgina de l'Aràbia Saudí.
Sí, que no té res a veure, com si diguéssim.
Ens pilla lluny.
Una miqueta.
La botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Aquesta plec de Sant Madí ja ha comptat una altra vegada amb la presència de la cobla contemporània, la cobla que l'any passat va donar-se a conèixer molt fortament a les xarxes amb la cançó de l'estiu Despacito, versionada per cobla, que la vam poder sentir, crec, no sé si la teníem per aquí, Pablo, potser? No la vam trobar, sí?
El Despacito no el tenim. No actualitzat discografia respecte a l'any anterior.
No passa res. Després tinc una sorpresa preparada per vosaltres, pel Desafinats, que ja veureu que sí que està actualitzat.
Molt bé.
Doncs això, vam voler parlar amb ells perquè aquí el dilluns els vam dedicar un petit monogràfic improvisat que ens va agradar molt tornar a escoltar. I hem aconseguit que ens diguin d'on va sortir la idea. Vam parlar amb Gerani Velasco, un dels que porta ara mateix la direcció de la cobla, i ens va donar quina va ser la idea que van tenir al principi de fundar la cobla contemporània.
La idea ni més ni més va ser de passar-ho bé. Volíem passar-ho bé i vam dir, escolta, per què no fem alguna diferent? Perquè ja hi ha 90 picos o 100 cobles a Catalunya en total i totes fan repertori tradicional. I van dir, escolta, sortim una mica de lo tradicional. I van dir, per què no fem versions de cançons conegudes? Però al principi va ser per passar-ho bé. El que passa que va tenir molt bona acollida i ho continuat fent.
Doncs en Gerard ens va dir aquesta explicació, que justament per passar-s'ho bé, és a dir, per fer que la gent s'ho passés bé i alhora ells també poguessin tocar. La veritat és que l'espectacle que munten sempre a l'escenari és digne de veure, perquè hi ha sempre part de show fora de la música. O sigui, per mi crec que són l'única cobla que tenen coreografia del de l'escenari, o sigui que està molt bé. I van seguir, van parlar dels bolos, vam parlar de l'atracció que suposa això i vam parlar també del seu èxit més sonat, que era justament això que parlàvem abans. Com va aparèixer això del Despacito?
Es va agafar per sorpresa, tampoc no s'ho esperaven, eh? O sigui, va ser una... Com tot el que fem és dir, escolta, agafem un tema i a veure què passarà, no? I no esperaven que tinguessi aquesta moguda, eh? La veritat és que no.
Èxit improvisat, èxit tot i això. Degut a tot l'enrenou que va haver-hi, es veu que aquest any els han contractat molt més i tenen una agenda bastant plena. Llavors, escolteu.
Ens ven molta gent que no té res a veure a la sardana i ens ve a escoltar, segur, allà. Fins i tot alguns volen començar a ballar. Molta canalla, molts xiquets que també s'apropen, clar, perquè senten aquesta música i tot el confeti que tirem i tot el xou aquest, doncs ve molta gent jove i la veritat és que sí. Sí, hi ha molta gent que s'apropa gràcies a això.
Gràcies a que la Copla Contemporània doncs la peta tan fort, hi ha més gent que s'acosta a la sardana, i no només a la sardana, sinó a la música de Copla, perquè algun dia caldrà fer un monogràfic d'això també, que la sardana no és l'única cosa que poden tocar les coples. Les coples són molt més. Dit això, degut a aquest pol d'atracció que va suposar el Despacito i degut a que atrauen a més gent, que atrauen a molta gent als seus espectacles, tenen una quantitat de bolos abismal, que és aquesta.
De fet, l'any passat van pujar moltíssim de feines, arribant gairebé als 100 bolos a l'any.
100 bolos?
Gairebé. Suposo que aquest any ho passarem perquè amb les dates que estem ja passem el que vam fer l'any passat. O sigui, ja tenim signat més de l'any passat, o sigui, segurament farem més. Sí, tenim molta feina. Actuem a Catalunya i Catalunya Nord, també.
Per tot el record del Principat de Catalunya tenen aquesta gent més de 100 bolos contractats aquest any. Potser la Copla, després de la Copa Sant Jordi, que més en té?
Jo crec que sí. I a més, jo els vaig descobrir a Catalunya Nord, eh? Jo no els havia sentit aquí i els vaig descobrir allà, perquè allà hi venen sovint.
Doncs...
Més de 100 bolos per una Copla són molts bolos, eh?
Molts bolos.
Són molts bolos, però és veritat que la seva història i el rotllo que porten ells és com molt diferent a les coples que estem acostumats. Llavors això també fa que... No?
És que posem per cas que tinguin 10 bolos al mes. Que si vindria això, eh? 10 per 12, 5, que tinguin una mitjana de 8, 10 bolos al mes.
Sí.
En surten més d'un per setmana.
Sí.
I més de dos.
Exacte. Sí, sí, sí.
Vull dir,
sí, possiblement no paren. Segurament igual tenen allò plens els caps de setmana a sí, tope.
En un cap de setmana podrien arribar a fer-ne dos o tres.
Exacte. Segurament igual fan bolo dissabte i diumenge, no?
Combustible és el que necessitaran aquesta gent si segueixen aquest ritme. Doncs, dit això, molt contents d'haver pogut parlar amb la Copla Contemporània, molt contents d'haver pogut parlar amb en Jordi, que és per mi una gran persona i també es veu que és un gran entès de les coples, evidentment ho ha de ser, perquè...
Home, sí, no...
Perquè si dirigeix aquesta formació que té ara mateix, ho vaig estar comptant l'altre dia, té 30 discos publicats.
Déu-n'hi-do.
Ens en van regalar un, el Sardaixau 3.0. El tinc a casa, em fa por obrir-lo, perquè la primera cançó és Darth Vader i el paper de Vader. Vull dir...
Ha de molar mogollon, això.
Sí, no sé.
Escoltar-ho.
No sé què pot sortir d'allà. Ja em van donar alguna mostra a la Plec, on hi van tocar doncs, mm-hmm. una peça crònica de Star Wars.
Veus? Sí
que, és que amb això enganxes a tothom.
Sí, sí, sí.
I a més, van sonar com van entrar els de Ciutadans a les barbacoes. O sigui, ho van fer molt bé. Bueno... Dit això, anirem uns breus instants a publicitat i de seguida tornarem amb les bèsties.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor. La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
si voleu vibrar amb...
Un triple al Pavo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcoatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cuap.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
Cugat.cat 91.5 FM.
Quina bèstia!
Bona nit, Marc Trevé, com estàs avui?
Bona nit, moreneta de Sant Cugat.
Mugroneta.
Bueno, jo volia ser respectuós amb el senyor, excel·lentíssim senyor director, però ja saps que hauries d'explicar el context de la fotografia perquè uns dels nostres oients ens ho ha demanat.
Ha aparegut una fotografia a les xarxes que
ja hem retuitat nosaltres.
Sí, en el qual hi apareix servidor amb una cistella de pa al cap, una cervesa a una altra i el senyal del pantòcrator a una mà. Bàsicament estan celebrant l'aniversari d'un amic.
Va, ja, és un gran context, però intentarem...
El context era...
Aconseguir una efígie acorde amb la imatge de la fotografia.
Seria qüestió de trobar algú amb una impressora 3D?
Bueno, tot és parlar-ne. Ja intentarem localitzar-ho, això.
Jo, com que tu ets així de cables, doncs...
El proper Sant Madí igual ens presentarem tots amb una mugroneta a la solapa de la camisa.
És perfecte.
Bueno, doncs avui d'entrada començarem fent el gran anunci sobre el que hem tingut aquest petit misteri.
Exacte.
I és que ja sabeu que el Celler dels Llibres, la llibreria que hi ha aquí a Sant Cugat, patrocina aquest programa i en concret aquesta secció... I la vegada intenta donar un cop de mà amb diferents punts de la cultura popular catalana i d'aquí Sant Cugat. I la setmana passada em van comentar que havien decidit afegir un petit descompte de, em sembla que és un 5%,
wow,
que és el màxim que els hi permet la llei com a llibreria, fora del dia de Sant Jordi, doncs que tu vas allà, compres qualsevol cosa i dius, no, jo és que sóc de Bastoners, 5%. No, jo és que sóc de Diables, 5%. O sigui, que gent de les entitats ja sabeu suport afegeixen.
Com a membre d'entitats de cultura popular i tradicional de Sant Cugat, tenim una oferta d'un descompte del 5% a la llibreria del Celler de Llibres.
Sí, de manera permanent i continuada. Només que ho sapigueu.
És fantàstic això, crec que és una gran notícia que podem donar a la resta d'entitats.
I tant.
Som un programa de servei màxim.
Som
bons.
I ja que estem, doncs avui us porto un parell de bèsties, tal com jo li vaig prometre aquí en el Quim en què faria. Per tant, comencem el repàs dels diferents lleons, que és el que ens dedicarem aquest mes. I avui, per començar, he portat els dos més antics, el lleó de Tarragona i el lleó de Barcelona. El lleó de Tarragona és el que ocupa l'últim lloc a les bèsties del seguici popular de les festes de Santa Tecla, que són les que li són més pròpies, i, com dèiem, representa l'estatus de la ciutat de Tarragona, no? És un símbol protocolari, igual que l'àliga. Recordem que normalment a tots els municipis on hi ha lleó i àliga, el lleó sempre va darrere de l'àliga a nivell protocolari, i que és l'emblema de l'evangelista Sant Marc. En aquest cas, el lleó de Tarragona al cap duu una corona de príncep, la mateixa que apareix a l'escut de la ciutat, amb un relleu...
De príncep, que no de rei.
De príncep, que no de rei, sí. La mateixa, doncs, que apareix a l'escut de la ciutat, amb un relleu on hi són representades, doncs, les altres bèsties tarragonines. El lleó és transportat per dos portadors, en aquest cas, i vesteixen uns pantalons daurats, una camisa un pèl més clara, que són dissenyats per Ambrós Domingo. L'origen del lleó de la ciutat es remunta probablement, no se sap amb exactitud, cap al 1424, on actuava acompanyant un gran carro anomenat la Roca de Santa Tecla. Aquest carro representava diferents passatges de la patrona, en aquest cas Santa Tecla. La llegenda explica que la santa va domar una lleona mentre s'estava lligada en una estaca durant el seu martiri a Antioquia. Sí, sí. El lleó tarragoní es va apartar dels carrers al segle XV i una mica la figura es va perdre. Llavors, l'any 1993, l'Associació de Veïns del Verge del Carme, el carrer Francesc Bastos, Mallorca i adjacents, el van recuperar i posteriorment doncs, va passar a ser de titularitat municipal. Maria Dolors Baena Font es va encarregar de construir-lo amb l'ajuda de la Fusteria Tortosa i Judit Guinovart, que va fer els ulls esmaltats. Bé, és un detall important, porta uns ulls esmaltats preciosos. El lleó petit, que és una figura que van crear el 2003 per acompanyar-lo, actua a la Santa Tecla Petita. Ja sabeu que hi ha aquestes dues festes a Tarragona. I està fet pels mateixos creadors que el seu pare o mare. En aquest cas, com que és lleó, pare. Actualment aquestes bèsties es guarden a la Casa de la Festa de Tarragona. Llavors, com que ara fa moltes setmanes que no fèiem cap mena de concurs i normalment sempre dono una fitxa de la bèstia, en aquest cas no donaré la fitxa tècnica, i aquella persona que d'avui, des d'aquest moment fins al Quina Bèstia del dilluns vinent, la primera persona que m'encerti el pes del lleó de Tarragona és el que s'emporta el premi.
Ara, perfecte.
Si teniu inquietud, doncs ara us haureu de buscar vosaltres la vida per trobar aquesta dada.
Molt bé.
I l'altre lleó que porto és, com deia, el de Barcelona, que també participa dels seguicis populars doncs, de la ciutat. En aquest cas sí que per fer enveja començo donant les xifres. L'any de construcció de la recuperació, perquè ja tornarem a parlar que també li ha passat una cosa similar, també és el 1993, i en aquest cas és propietat de l'Associació d'Amics del Gegant del Pi, que ja són propietaris d'altres bèsties de la ciutat. El constructor va ser Manel Caserres i Boix, té un pes, foteu-vos, de 45 quilos i unes dimensions de 2 metres 30 centímetres, 80... centímetres d'amplada i 2,5 metres de llargada. L'origen, en aquest cas, per això he posat primer el de Tarragona, la primera referència que es té del lleó de Barcelona també és del 1424, al Llibre de les Solemnitats de Barcelona. Però no és fins al 1601, amb motiu de les festes de la canonització de Sant Ramon Penyafort, que el trobem referenciat pròpiament com a gran figura amb carcassa i coronada. El trobem documentat al llarg del segle XVII i el segle XVIII, gaudint d'un reconegut prestigi popular pels seus brams i actuacions. La seva presentació corresponia al gremi dels blanquers. Ja sabeu que moltes bèsties a la ciutat de Barcelona eren propietat d'un gremi en concret, que eren els que es cuidaven del seu manteniment i de fer-la lluir, i que en aquest cas tenien la seu a la Basílica del Pi. Quan sortia, ho feia acompanyat per personatges amb màscares de lleó. Hi ha constància de la seva participació en la processó per la beatificació de Sant Josep Oriol el 1801 i a les festes amb motiu de la pau de la Guerra dels Set Anys el 1837. També tenia una participació assídua a la processó de la parròquia del Pi fins al 1870. Un cop desapareguda la figura, en un moment no concretat, doncs el procés de recuperació de la imatgeria festiva de Barcelona Vella, el lleó de Barcelona, reapareix doncs, el 93, com dèiem, amb les diferents participacions doncs, del constructor i de la companyia. En aquest cas, s'ha de dir que, per exemple, els que duien el lleó se'ls coneixia com els lleonets.
Lleonets?
Sí, se'ls coneixia com els lleonets. I, bueno, eren famosos per la quantitat de teatralització que hi afegien, doncs fent tots els brams i bueno, fent molt d'enrenou. El 1780, és una anècdota prou divertida, per mitjà d'una cèl·lula dictada pel rei Carles III, es van prohibir els brams i les actuacions exagerades.
Haurien ja estat cansada la gent, no?
Tanmateix, la figura va continuar sortint a tots els actes, per bé que sense tanta desinvoltura coneguda, diguéssim, no? I, bueno, fins aquí una miqueta la gràcia d'aquest personatge. Comentar-vos que el Lleó de Barcelona és una peça que sí que té una dansa que l'és pròpia, que és el Ball del Lleó, amb música de Jordi Fàbregas i Canadell i coreografia de Xavier López, que va ser estrenada en el toc d'inici de 1994.
De fet, crec que ho tenim, això.
És possible que estigui a la nostra...
Tenim. Crec que hi ha un Desafinats on vam estar exposant tots els balls i festes justament d'aquests tocs que es va inventar Jordi Fàbregas, que és un dels responsables del Tradicionarios. Aquesta és la del Lleó.
Diria que sí.
Una melodia que sona bastant medieval, que sona bastant ben ambientada, sí, per un lleó, que és el que havia de fer.
És el que li correspon. La figura surt cada any en les dates assenyalades del calendari festiu barceloní, és a dir, per Santa Eulàlia, per la Mercè, per Sant Josep Oriol i, evidentment, per Corpus.
Home!
Per cert, que Corpus aquest any cau molt tard.
Sí, clar.
Però l'any que ve cau molt d'hora.
Bueno,
ja és el que té.
Ai, no, mentida. Aquest any cau molt d'hora i l'any que ve cau molt tard.
Cau d'hora perquè tot ha anat d'hora. El carnaval ha anat d'hora, Setmana Santa és d'hora i tot és d'hora.
Però l'any que ve carnaval és el mateix cap de setmana que Sant Medir.
Sí.
Oh, que tard! I a més coincideix.
Sí. Serà molt divertit veure com ens ho veu.
Dissabte serà dia 2.
I diumenge dia 3.
Aviam qui puja a Sant Medir el dia 3 després de carnaval.
Sí.
Pues
sí, sí.
Ho hauríem de fer tots.
Podríem empalmar. Jo crec que és el dia oficial d'empalmar.
Home, jo crec que perquè no es va, ara no es pot, però abans sí que la gent ja anava a dormir allà, eh?
Jo des d'aquí proposo directament o ja anar a dormir o
el ball de nit allà dalt.
Les gitanetes o aquestes coses...
Que es facin allà.
Que es facin allà dalt.
Llavors t'obliguen a anar allà per nassos.
Que el carnaval infantil es faci de camí a Sant Medir. Comissió de carnaval, teniu una idea i un marrón a sobre.
Exacte.
Bueno, a banda d'haver sortit per Corpus, una cosa que els dos lleons acostumen a fer, s'ha de comentar que quan no surt el lleó de Barcelona el podeu visitar a la Casa dels Entremesos, on és exposada permanentment amb gran part de la imatgeria festiva de la Ciutat Vella.
Moltes gràcies, Marc, per portar-nos aquestes bèsties, dos lleons, dues grans bèsties d'aquest país. Per què no dir-ho d'aquesta manera?
No, sí, són... A més, són amb referències històriques. Les bèsties no són tan antigues com la seva història, però tenen una llarga trajectòria.
Mm-hmm. Parlant d'això que hem dit ara fa un moment del Sant Medir amb carnaval de l'any que ve, qui fa la recepció i qui fa els parlaments a dalt de l'ermita sol ser l'alcaldessa.
I què vols dir amb això?
Que si coincideix que estem en règim del gall.
No, haurà de fer el gall, doncs.
Oh.
Jo m'estic veient el gall...
No, jo ara m'estic veient el concepte dels portadors havent de pujar el gall fins allà dalt.
No, jo m'estic veient el concepte de gall fent el pregó allà dalt, brutal.
Amb dos conceptes són bastant espectaculars. Sí, en Pablo, digues?
La recepció.
Jo visualitzo carrera de baixada.
Bon gall! Sí, senyor! Carrera de baixada, bon gall!
Mira, així d'entrada em permeto ser molt agosarat imaginant-nos que això pugui arribar a succeir, que seria una cosa... Bueno, aquesta carrera sí que seria digna de ser enregistrada narrada posteriorment al Quina Bèstia, si sobrevisc, perquè jo hauria de ser un dels portadors. Ja vaticino que pràcticament m'hi puc apostar la meva nòmina a que guanyarà el Boc.
No, això segur.
D'entrada,
el pes no és el mateix. Eh?
Ni el nombre de portadors, ni la comoditat...
Exacte, no té res a veure una cosa
amb l'altra. Bueno, a veure, si li fem una bona traveta després d'haver apostat tota la nòmina... Seguim amb el programa.
Perfecte, doncs vist el marrón que se'ns tira sobre l'any que ve, anem a veure ja amb qui ens explica la Bet avui. Som-hi!
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una borrassiega, ullà, ullà, crompo una borrassiega.
Doncs, Bet, què ens portes avui?
Doncs mira, el Marc avui ha parlat de lleons i jo parlaré d'ossos.
d'ossos.
Però no dels ossos del cos, sinó de les bèsties.
De les bèsties ossos.
Envejosa, envejosa. Volem pujar audiència de secció i parlem de bèsties.
Bàsicament perquè us parlaré de les festes de l'os que van tenir lloc a Catalunya Nord per Carnestoltes, que en vaig parlar ja la primera temporada del Nitrat, que tenen lloc a 3 vilatges diferents, a Arles. Primer és Arles, després és Prats de Molló i després és Sant Llorenç Cerdans. Val. Doncs això ja ha passat, perquè l'últim va ser aquest cap de setmana passat a Sant Llorenç, que és l'última festa de l'os, i ara ja fins l'any que ve l'os ja...
Bé, jo crec
ja
que
s'ha guardat fins l'any que ve.
La majarada de festa que és aquesta, crec que un cop l'any ja va bé.
Sí, perquè a més, a cada, que és el que parlàvem, cada vilatge té el seu personatge específic, la seva història específica, i a cada lloc on vas, la festa és una mica diferent, no és igual. Les bestieses són les mateixes, com si diguéssim, i les bèsties també, però podem dir que cadascú té la seva especificitat, que això és el que mola.
Molt bé.
Però de fet... jo el que volia parlar, bàsicament, us volia parlar no de les, aquestes festes que ja n'hem parlat, sinó que també he descobert que també hi ha una festa de l'ossa, del Ball de l'Ossa.
Ball de l'Ossa.
Sí, d'acord? És el Ball de l'Ossa d'en Camp, que és declarat Patrimoni Cultural Immaterial d'Andorra, i que des del 1950 es representa amb un guió escrit per un tal Sicoris, tot i que es creu que a l'edat mitjana és quan es va iniciar aquest ball. Val? De fet, espera, torna'm a posar on està. Perquè la creença popular...
Tenim guió dinàmic avui.
Sí, sí, avui el guió puja i baixa. La creença popular associada al 2 de febrer, doncs, bàsicament, està molt, molt estesa a zones muntanyoses de tot el continent europeu. És que, per norma, quan n'hi havien, ara ja no, perquè, bueno, ara n'hi tornen a haver alguns, però n'hi han poquets, pels vols d'aquesta data, els ossos del Pirineu es començaven a despertar de la seva hibernació. Es creu que aquest dia l'os es desperta i surt de la cova i que en funció del temps que fa, a fora, evidentment, doncs es despertarà del tot o bé tornarà a dormir en una metàfora del que succeeix a nivell meteorològic.
Exacte.
Evidentment, vull dir, tot dependrà de si continua fent fred o no. Aquesta creença ha generat en moltes poblacions catalanes una manifestació festiva anomenada Festa de l'Os, Ball de l'Os, Cacera de l'Os o Ball de l'Ossa, en què un grup de personatges simulen empaitar, capturar i, finalment, afaitar, que és el més important, un os que entra al poble i fa tot tipus de malifetes. D'acord?
Déu-n'hi-do.
Aquí ens podem una mica en context. Doncs bé, el Ball de l'Ossa comença amb l'arribada del senyor i la senyora en un cotxe tirat per cavalls. Arriben al camp i contracten els dallaires perquè danyin l'herba. Val?
M'agrada molt la paraula dallaire.
Sí, ara ja és una paraula que ja no utilitzem perquè ja hi ha, com si diguéssim, ja d'herba se'n dalla poca. En segons a quins llocs encara ho fan, però en molts llocs no.
Les dalles a més molen.
Bé, els dallaires, que són dropos de mena, es van barallant entre ells mentre el capatàs es tova amb un bastó aquells que són més ganduls. Hi ha un moment de descans sota un pi on es reuneixen tots els dallaires i canten velles cançons populars com La desgraciada d'un pobre home o jo què sé.
Aquesta cançó és molt xula.
Tot de tipus de cançons d'aquestes, val? Aleshores apareix la fregona dalt d'un burro portant una cistella plena de menjar per alimentar els joves. No és un àpat qualsevol, ja que la fregona té una manera molt peculiar de donar el berenar als dallaires. A més, els nois comencen a empaitar aquesta noia, la fregona, que es defensa com pot de les embestides. Ja us podeu suposar el merder que això genera, val? O sigui, tot de paios perseguint una noia. Molt típic, si tu vols, però és com va.
És la típica secció que hauríem de fer el 8 de març, no?
Just a la fusta. De cop i volta, un bram ferotge atura en sec la gresca i apareix l'ossa, que arriba al camp guiada per les olors del menjar. L'únic que vol és alimentar-se amb el que hi ha dins de la cistella. Un cop ha començat a gaudir dels aliments, arriben uns caçadors que, després d'una lluita amb l'animal, aconsegueixen abatre'l a trets la fera. Doncs de moment l'ossa ens ha quedat fora de joc. A mi m'està agafant un atac, eh?
Ja, ja t'estem veient, t'estem veient. I això és que avui tampoc vaig especialment fi de veu.
Bueno, finalment arriben l'amo i la mestressa, que reparteixen en recompensa una bossa de sous als presents mentre tots plegats entonen la cançó Eixa nit hem mort la ruca.
Com?
Sí. Acaben tots cantant. O sigui, l'ossa és morta, val? L'han matat a trets uns caçaires. Pobret, pobreta, sí. Bueno. I tots plegats, després d'haver-se repartit els diners, els sous, acaben entonant aquesta cançó que es diu Eixa nit hem mort la ruca. En acabar la representació, es reparteix, no us ho perdeu, all i oli a tots els assistents.
Així.
Així, a sac.
Com en diuen a pelo seco.
Vinga, apa, all i oli per tothom. No, suposo que tot podem posar en pa, espero, perquè si no, és com per morir-se.
Home, a mi m'està venint com de gust anar-hi.
Per l'all i oli només, no?
A mi això de l'all i oli em sona una miqueta, però...
Home, de fet, l'any passat, fa dos anys que ens vas explicar aquesta festa justament pel bosc de Carnaval.
Sí.
I Marc, és un programa que et recomano que recuperis, la salvatjada que és les festes de l'os allà, i això em sembla el menys...
Això és molt light, eh?
El menys sòrdic.
Això no és res. Això comparat amb el que fan allà no és absolutament res, perquè allà és com molt heavy tot. I després us havia portat un ball, que no sé si em dóna temps, eh? Potser sí que em donarà temps. Si vaig ràpid?
Sí, fot-li.
Mira, és el ball de la pols de Prats de Molló, que precisament es balla per les festes de l'os. La protagonista d'aquest ball és una post i un seguit de balladors. O sigui, una post és una planxa que fa 1,50 de llarg per 30 d'ample i que a les seves extremitats porta dibuixat per una banda la cara d'una noia jove, que representa la verge, i per l'altra banda, el diable, ja directament, val? No és ni una noia vella, no, el diable, directament. Els dansaires, per parelles, es situen davant del portador de la post i del seu acòlit, que l'acompanya, que porta una espasa de fusta. La parella avança cap als dos personatges fent pas de galop, o sigui, tu tens els dos personatges col·locats davant teu i la filera de parelles, val? Que es col·loquen davant d'aquesta parella. La primera vegada fan una reverència. La segona, la noia ha de fer un petó a la cara de la post que li proposa el portador. O sigui, et pot tocar la cara de la noia jove o bé et pot tocar el diable. La parella recula i seguidament torna a avançar una tercera vegada on el noi enfila la noia sobre les espatlles com si fos un sac de patates, així vinga, som-hi, i rep un cop de post al cul.
Què?
Sí, el que sents. Això és el ball de la post de Prats de Molló, que representa que la pobra noia acaba rebent un cop de post al cul. Val? I així van passant totes les parelles. Si n'hi ha 15, doncs van passant les 15.
A gitanes això podríem fer també.
I a les 15, a totes els hi passa el mateix. Què representa aquesta dansa? Doncs aquesta dansa abans era una mena de judici públic dels vicis i les virtuts de les noies que la ballaven. Vergonyós, eh? Imagina't.
I encara es fa això.
I encara es fa això. Però ara es fa...
I després ens preguntem per què el 8 de març és necessari.
Ara es fa, però és diferent. O sigui, possiblement en una època sí que era veritat que era un judici públic dels vicis i de les virtuts de les noies que ballaven aquesta dansa. T'estic parlant de... No, fa uns anys enrere, però tampoc potser tants.
30, 40 anys.
Podríem dir. Ara, avui en dia, es fa com... Es balla, però... Perquè és com molt tradicional ballar el ball de la post de Prats, perquè és quelcom que, si no, s'acabarà perdent, i que es balla una mica així com... Més de broma, no? O sigui, no t'ho prens...
Distesa.
Distesa. No t'ho prens tant... No? La gent no s'ho pren tant. Però perquè veieu que de coses estranyes n'hi ha a tot arreu.
Però sense parar, eh?
Sense parar. Sí, déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs gràcies per acostar-nos al Vall de l'Ossa i a tornar...
El Vall de l'Ossa, que era d'Andorra?
Andorra, en camp, Andorra?
En camp, sí. I el Vall de la Post de Prats de Molló.
Acostar-nos una mica al Pirineu en aquestes dates tan assenyalades, igualment, que s'està fonent la neu ja. Nosaltres farem una breu passa pels desafinats i anirem a acabar el programa.
Vinga, va.
Avui porto merda fresca.
Al Nitrat anem una mica... desafinats.
Fa unes setmanes vam fer un especial... Això és una cosa que hauríem de fer fa una setmana, fa dues setmanes, però va haver-hi els problemes aquests amb l'ordinador, després no em veniu a fer-ho... Coses del directe.
Coses que passen.
Avui hem intentat resoldre, avui sembla ser que... seguim estant en directe, eh? No us penseu que això és un gravat ni res, ho fem així de malament sempre.
O som així de valents.
No,
sí que
és som
positiu.
Així, som així nosaltres.
Us vam presentar el folk metal, un gènere...
sí,
folk,
cert,
però del metall.
Sí.
Ja tens tota la meva atenció.
Exacte. I us van posar aquest tema del grup Arcona. Que de moment sona bé, no?
Sí, ens va molt.
Deixem una estona més, que perquè anem agafant el so que té això, no?
Sí, va.
Pablo, pugeu. Doncs ara aquest grup han tornat a fer un disc nou on canvien una mica la sonoritat. Podem posar el nou tema que han fet aquesta gent?
Guaira! Home, també molen, eh?
Bateria de doble bombo.
Mare de Déu.
I quatre. Doble bombo.
Mola.
Uala, mola molt, per això.
No, encara. Han canviat el folk metal pel doom death metal.
No. Han fet un canvi, allò...
Han decidit entrar a les portes de l'infern directament.
Sí, sí,
ja, sense...
Benvinguts a casa.
Però és que... Vull que arribi el moment que ella comença a cantar. Perquè la que sentíem abans era la cantant. Segueixen la mateixa cantant. Vale? Perquè veieu el canvi de veu que hi ha ara. Allà em pugeu. Vinga, va, cap a l'enquesta, que marxem.
Oh, Titu. Que fort. Som-hi.
En aquest espai us convidem a seguir explicant-nos tot allò que creu convenient. Marc?
Recordeu que ens podeu seguir aportant les vostres bèsties, com ha fet avui un dels nostres oients, i bestioles pel Quina Bèstia. Tindreu opció a guanyar un llibre bestial, cortesia del Celler dels Llibres. I recordeu que aquesta setmana estem de concurs.
Ens ho podeu escriure pel facebook.com/radionitrat, pel Twitter, @radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per colom missatger a Plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
Recordem que el concurs és endevinar el pes de Quina Bèstia, Marc?
El Lleó de Tarragona.
Un llibre del Celler de Llibres que, a més, recordem, avui ens han informat que tenim un descompte de 5% a la llibreria del Celler de Llibres pel sol fet de ser d'una entitat de cultura popular i tradicional de Sant Cugat.
Vet aquí.
Millor no es podia dir.
Exacte. Vinga, va, que marxem!
Doncs a mi m'ha agradat molt això, eh?
I arribem...
arribem al final del 20è programa de la 5a temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, ja sabeu, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible la Bet Porqueres, en Marta B, el Paula de Canto, el Joves de So, i amb la presència no present de la Mercè Andrés i en Jordi Mateu. I jo mateix, en Nacho Ferrer, qui us està parlant fins ara. Nosaltres marxem seguint amb el que ens toca. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora, més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana!
Molt bona setmana!
Adeu!